Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda des del Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquest dilluns, que segurament podríem definir com plenament de tardor i molt coral, si l'analitzem des del punt de vista informatiu. Segons l'editor d'aquest informatiu quotidià, que se'n diu Converses de Bar, probablement avui el gran tema del dia passaria clarament pel futbol després de la victòria i de l'Espanyol per 2-1 davant el Real Madrid i també pel que és clarament l'altra cara de la moneda, la contundent derrota que va patir el Barça dissabte davant l'Atlètic de Madrid. Com es poden imaginar, avui parlarem segur en aquest programa d'aquesta qüestió. Però com saben, a aquesta hora el gran nom del dia és el de Carles Puigdemont, que compareix aquest migdia davant la justícia italiana. L'expresident de la Generalitat ha viatjat a Sardenya acompanyat dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. Ara en un moment repassarem l'última hora i recordarem tots els detalls dins la nostra tertúlia. I tot això sense oblidar el matí d'absoluta bogeria que ha representat que coincidís una nova jornada de vaga de Renfe amb la pluja. Avui circular per Barcelona ha estat una autèntica bogeria. Però la primera passa del dia, la primera passa del nostre Tot anirà bé, avui la volem situar en el camí cap a la normalitat que ja va tocant. Mirin quin titular ens hem trobat avui al Periódico de Catalunya. Els centres d'atenció primària, els CAP, surten del túnel del coronavirus i recobren la normalitat. L'article parla que els professionals de la salut estan realment molt cansats, ens ho poden imaginar, que falten mitjans, però que la pressió que ha suposat el coronavirus de mica en mica es va suavitzant i per tant es poden començar a recuperar una mica de la normalitat. Veiem que en aquests moments, per cert, està sortint de la seva compareixença el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que és rebut per Clara Ponsatí i Toni Comín, tots mostrant molts somriures. Veiem com Germà Bel, també el diputat de Junts per Catalunya, l'està saludant en aquests moments. Tot de persones que han anat a acompanyar a Carles Puigdemont a la seva compareixença davant la justícia italiana. Triana. De seguida, el Joan Trias en recordarà l'última hora, lògicament que inclou aquesta sortida ara mateix, quan passen 4 minuts de les 3 de la tarda del Tribunal Italià. Veurem què és el que dona de si aquesta compareixença i quina és la resposta, efectivament, d'Itàlia, no només ja pel que fa a la possible extradició demanada pel Tribunal Suprem del propi Carles Puigdemont, sinó també dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. Però, recuperant el fil, justament on estàvem, dèiem que hi ha un inici de tornada cap a la normalitat en aquest titular, que és segurament més optimista com a titular que no pas el cos del que seria l'article, on efectivament s'hi troba l'estat de salut que en aquests moments mostren els centres d'atenció primària. Carme Sabater és la presidenta de la Coordinadora d'Usuaris per la Sanitat. Carme Sabater, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Com sempre, encantats de saludar-te, Carme. Anem recuperant la normalitat, però clar, queda molt de tros perquè realment els CAP es pugui viure una mica de normalitat, no?
Queda molt, de veritat. Clar, vull dir, aquesta notícia, que també m'ha arribat, d'entrada el que fas és dir, qui ve, quina il·lusió, ja tocava, perquè a més quan fas les reunions, el que històricament estem fent des de que va començar la pandèmia és quan la gent podrà anar a visitar-se amb el seu metge quan tingui un problema.
Clar.
I que no la diagnostiquin a través del telèfon o telemàticament. I que el CAP de Casanovas, que evidentment no és la totalitat de les CAPs de Catalunya i menys de Barcelona, perquè el CAP Casanovas depèn de l'Hospital Clínic, és com un, diguéssim, una espècie d'EVA, ja saps, aquells de... que són, no són ICS, no són de l'Institut Català de la Salut.
Yeah.
Ells, a mi m'agrada molt que posin l'accent en que recuperar la normalitat és un dels seus objectius principals. És estupendo que així sigui, però anem a puntualitzar. Puntualitzem que, per exemple, una cosa molt important, però que molt, molt important, és que durant aquesta pandèmia s'ha fet una gran embranzida amb la carpeta de la meva salut. I la majoria dels ciutadans, nosaltres des de la nostra vessant com a entitat que defensem els usuaris, també hem fet un gran esforç perquè la gent s'hi posi. Però és que hi ha un sector de la població que no s'hi posarà. No s'hi posarà perquè no té capacitats cognitives per fer-lo, perquè o viu sol, o en qui viu és molt gran, o està en un pis allà dalt de tot i ell no pot baixar. I, a més, si el truquen per telèfon, tenen les seves capacitats auditives una mica complicades. Jo m'encanta tot el que està dient el CAP Casanovas, que a més ja dic que és pioner en moltíssimes de les accions que s'estan portant a terme com a centre d'assistència primària, però que tinguin en compte sobretot aquesta bretxa digital que tenen aquesta petita col·lectiu de persones que no són capaces de poder contactar amb el seu metge, perquè sobretot encara avui dia trucar per telèfon és una odissea.
Un dia d'aquests parlem sobre l'esquerda digital, realment a qui deixa dins i qui deixa fora, perquè estem veient ja no només aquesta qüestió que posa al damunt la taula la Carme Sabater, sinó moltes altres, no? El fet de que el banc cada vegada sigui un banc molt més digital, que hi hagi molts indrets en els que s'estan tancant sucursals bancàries i que deixa fora, efectivament, a tota una sèrie de persones que tot això li ve gran, i és absolutament legítim que li vingui gran, perquè no han nascut, segurament, doncs en un moment en el qual era fàcil assumir tota aquesta història.
Exacte.
En qualsevol cas, aquell dia tornarem a trucar la Carme Sabater. De fet, ja els dic ara que a nosaltres ens agrada molt trucar la Carme Sabater, perquè sempre és interessant escoltar l'opinió de la presidenta de la Coordinadora d'Usuaris per la Sanitat, Consum i Alimentació, però el que dèiem és que, en tot cas, sí que volíem posar de manifest aquest molt tímid primer pas cap a la normalitat. Els que coneixem, tenim gent que es dedica al tema de la medicina, a l'atenció primària. A mi, particularment, vaja, fa no massa dies hi havia una doctora que em deia, no saps les ganes que tinc de tornar a exercir la meva especialitat, perquè estic cansada de tot aquest tema del Covid. El fet que avui puguem parlar d'aquest petitíssim i encara molt matisable retorn a la normalitat, sens dubte, personalment penso, és una molt bona notícia.
És una boníssima notícia.
Clar que sí, per això l'hem seleccionat per posar-la en aquest primer pas del nostre programa. Carme Sabater, molt amable, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ben aviat, bona tarda.
Adéu, bona.
Les 3 i 9 minuts és que portem un dilluns 4 d'octubre de 2021. El tot anirà bé, veritablement bonic. Un dia de grans noms propis, d'altra banda, en aquest programa. El primer, el de la Núria Ros. Bona tarda, Núria.
Què tal? Bona tarda, Toni.
Què passa avui al programa?
Doncs avui el Tot anirà bé. Ens visita el president del PP a Barcelona, Manuel Reyes, just l'endemà de la convenció del Partit Popular a València i en una jornada política, ara ho dèiem, marcada per la declaració de Carles Puigdemont a Sàsser. Més coses. A partir de 4:45 i encara en línia política parlarem del vot femení, perquè encara hi ha molt per dir i molt per fer. Per això avui ens acompanyarà l'exministre de Sanitat, Leire Pagín, l'advocada Cristina Almeida, la secretària general de l'Associació Catalana de Municipis, Joana Ortega, l'escriptora i periodista Anna Grau i l'analista política Isabel Lleuger. I com cada dilluns, a partir de les 5, tirem d'hemeroteca la secció tal setmana com aquesta. Avui volem fins al 7 d'octubre del 2009, quan es celebrava el 30è aniversari de la companyia El Tricicle, i també a l'any 2000, quan es celebraven els 20 anys de la publicació del disc Herencia de Maite Martín. I ja per encarar l'última hora del Tot anirà bé, deixem espai per la secció Escola de Pares. Avui parlem del fenomen fake news i del seu impacte en les escoles. Per això, a partir de 6:15, tindrem, com cada dilluns, l'expert en educació Xavi Chalé i també el doctor en sociologia Francesc Núñez.
Tot això a banda d'altres qüestions que aniran apareixent de mica en mica. Ja els deia que avui tenim un programa ple de grans noms. Serà molt interessant aquesta tertúlia a partir de 4:45, amb tot de dones que han tingut grans responsabilitats polítiques a Espanya i també a Catalunya, veritat. Tenim la sensació que, per molt que efectivament es va normalitzant de mica en mica la qüestió, encara, quan parlem de dones i política, tot això s'escriu amb H d'home. Ja hem fet avui un invent prou interessant. Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Joan Trias, el cap d'informatius d'aquesta casa, deia que hem fet un experiment prou interessant, que és posar els polítics més i veure què ens deia el Google a partir d'aquí. Mm. I els més influents, els més poderosos, els més, saps? Una mica tot en aquesta línia. Quan hem posat les polítiques més, eren més guapes, més sexis. Veritablement és terrible. Molt lluny del que efectivament hauria de ser la normalitat.
Quanta feina cal, eh?
Per això en parlarem a partir de 4:45. Però abans d'arribar, farem moltes altres coses. La primera, aprofitant que està el Joan amb nosaltres.
Estava per aquí de casualitat.
Té un cop d'ull aquesta informació intensa d'aquest 4 d'octubre, que lògicament ve encapçalada per això que explicàvem fa un moment.
Exacte.
De Carles Puigdemont.
Carles Puigdemont. Mireu, ho hem sapigut pocs minuts després de les 2 de la tarda. La Fiscalia Italiana de Sàsser acaba de demandar la suspensió del procés d'extradició de Carles Puigdemont. Això segons informava l'agència de notícies italiana ANSA. Qui també ha mogut fitxa en aquest sentit, i en sentit oposat, de fet, ha estat el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que ha demanat la detenció dels eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí, aprofitant que són a Itàlia. Recordem que el Tribunal de Sàsser ha de decidir si extradir a Carles Puigdemont, és a dir, si l'obliga a tornar a Espanya per declarar davant del Tribunal Suprem. Una altra de les notícies destacades del dia són els Pandora Papers. Segur que n'heu sentit a parlar. Aquests 600 espanyols i 25 líders mundials que tenen o han tingut diners en paradisos fiscals i que portarà molta cua perquè entre aquests papers, per cert, papers que ha destapat entre altres el periòdico El País, hi ha Pep Guardiola, Juli Iglesias, Vladimir Putin, Tony Blair, el rei de Jordània, Shakira o el mateix Elton John, entre altra gent, eh? Tercera jornada de vaga a Renfe. Aquest dilluns, més d'un centenar de maquinistes, és a dir, un 40%, no s'han presentat a la feina, tot i estar convocats per cobrir els serveis mínims. Renfe ja ha començat a presentar diligències i expedients respecte a tot plegat. I si parlem d'actualitat, també hem de parlar del volcà de la Palma, que ja fa 2 setmanes que es va activar, i després d'ensorrar-se una part del con a les darreres hores, doncs s'ha intensificat aquesta activitat sísmica i emet fins a 16.000 tones de diòxid de sofre diàries a l'atmosfera. Per últim, el president del govern espanyol, per cert, que s'hi ha tornat a desplaçar per tercera vegada ja a l'illa i ha anunciat un pla d'ajudes per un valor total de 206 milions d'euros.
Gràcies, Joan. Seguim.
Vosaltres.
Bona tarda. 3:13. I què passa amb els diaris digitals? Doncs anem a veure què és el que hi destaca, Núria.
Doncs avui començo explicant una notícia que destaca el Tot Barcelona, que diu que l'Ajuntament de Barcelona ha activat el reforç dels serveis de neteja per retirar les fulles seques que cauen al carrer durant la tardor, i ara ja estem a tardor. Com cada any, a partir de l'octubre, es modifiquen part dels equips de neteja per adaptar el servei a les particularitats de la fulla seca que cau dels arbres de la ciutat. La prioritat en aquests moments és netejar carrer als bicis, zones de pas de vianants, i això què suposa? Doncs reforçar el servei amb un màxim de 10 escombradores i 40 operaris especialitzats a la retirada de les fulles seques. Però vinga, va, seguim amb més notícies i ara et parlo d'una que destaca el Nació Digital. I came in like a wrecking ball. Perquè si ets fan incondicional de la Miley Cyrus, no sé si és el teu cas o no...
Absolutament.
Doncs estàs de sort perquè el seu rellotge preferit està a la venda a Espanya. És una bona notícia, sí, però potser el que no és tan bo o no és tan divertit és el preu. Està en venda per uns 37.400 euros. Aquest exemplar es tracta d'un Rolex Daytona d'or rosa de 18 quilates i amb una escala taquimètrica del rendiment que permet doncs, mesurar la velocitat i la distància respecte al temps. A més d'això, és un or de color rosa, com ja dèiem, i el vidre que el protegeix és de safir molt resistent, que evita que pateixi ratllades que puguin fer malbé la seva presentació o el seu camp visual. Així que, si t'agrada i tens estalvis...
I tant, i tant. Com es deia, dius? Miley
Cyrus. Ah, Cyrus. Però si m'has dit que eres fan de la Miley Cyrus.
Absolutament, absolutament. Per això, per no oblidar-me'n. I què més?
Ja per acabar, més bones notícies. Perquè no em pot fer més il·lusió explicar-te que podríem estar davant del retorn del Canto del Loco. Ets fan o no del Canto del Loco?
No tant com tu.
Doncs així ho ha insinuat precisament el cantant madrileny en un vídeo de les seves xarxes socials on deixa a l'aire un possible retorn de la banda, com et deia. Recordem que ara fa uns anys el grup es va dissoldre perquè tant ell com David Otero, els principals de la banda, Dani Martín, estic parlant, òbviament, van decidir continuar la seva carrera musical en solitari i per separat. Doncs després de més d'una dècada, Dani Martín ha insinuat la tornada d'un grup que a mi personalment he de dir que em va donar la vida i que ho fa posant una data que és el 6 d'octubre, és a dir, demà passat. Per tant, Toni, no tinguis cap mena de dubte que si dimecres es fa oficial el retorn del Canto del Loco, tornaré a parlar d'ells.
Em sembla molt bé. I si no, també ho pots fer. Vull dir, per lamentar-ho en un moment donat.
Exacte.
Si ens poses una mica de música, que és una cosa que ens agrada molt. Núria, gràcies.
Gràcies a tu.
Fins d'aquí una estona. Passa un minut ara d'un quart de quatre. Fem una pausa molt breu. I quan tornem estaran amb nosaltres el Jordi Manils i l'Ivan Condé. Són els dos protagonistes avui de la nostra tertúlia. Tindrem ocasió de comentar l'actualitat amb ells i també amb el portaveu junt del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament, Raül Moreno, de seguida, tot plegat. Aquí, com sempre, el Tot anirà bé a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si vols estar al dia en salut... T'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. I els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Ràdio Estel.
Les 3 i 19 minuts estan amb nosaltres el Jordi Manils. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
L'Ivan Condés, bona tarda, Ivan.
Molt bona tarda.
Que jo no sé si sou del Barça, si sou de l'Espanyol. De què sou, vosaltres?
Jo, malauradament, del Barça.
Qui ens ho havia de dir, Jordi? Qui ens ho havia de dir que un dia diríem una cosa com aquesta, no?
Com canvia la vida.
Tu, Ivan?
Sí, sí, un culer de tota la vida.
Que fort el que està passant, eh? És fort el que està passant, no?
Sí, sí. Ara, bueno, ara precisament estàvem comentant el Jordi, abans d'entrar en antena, no, tots els factors que estan influint, tot el que estem patint, i que tots sabíem que anava a ser una transició aquest any, però no ens imaginàvem que seria tan dolorosa.
Una transició que acaba lluitant per la UEFA, no?
Uh-huh. I ja veurem. Ja veurem. O sigui, et veig molt optimista.
Estic optimista sempre.
Després del que estem
sempre,
veient, sempre. Què vols que et digui? Eh? Uh-huh. No, jo em temia avui, perquè en aquest programa hi ha molta gent de l'Espanyol. Jo no sé què passa, que jo estic envoltat sempre de molta gent de l'Espanyol i em temia que algun de vosaltres dos fos de l'Espanyol. Uh-huh. Perquè, clar, i ho entenc, la gent de l'Espanyol s'ho està passant molt bé aquests dies. Mm-hmm. És normal.
Ahir van gaudir molt, sí, sí.
No, ahir i abans d'ahir. No? Sí, sí. I amb el Real Madrid, que sempre s'ha dit que ells van a favor del Real Madrid. Home, déu-n'hi-do el partidàs que va fer l'Espanyol, no?
Sí, sí. No, no, i tenen motius per estar contents per partida doble, igual que nosaltres ens posem contents quan perden els rivals. Estic segur que ells doncs riuen força. Mm-hmm. Jo tinc molt bons amics de l'Espanyol, doncs, que m'envien uns missatges molt, molt divertits per ells i molt poc per mi aquests
dies. M'imagino. M'imagino. Ho deixem córrer, no?
El sí, millor, que... no?
Vull dir, ja està tot sí. dit, no?
Jo també vull recordar que novembre de l'any passat estàvem igual o pitjor. I que des de novembre fins que vam perdre la Lliga, ara ho comentàvem amb el Getafe, amb aquell 1-0 a mitja part, que vam remuntar molt bé. Aleshores, vinga, mantinguem un petit vi d'esperança, no?
Va. Mira, m'agrada la gent optimista. Jordi, deixem, em quedo amb aquesta frase. Jo crec, José, jo crec que podríem gravar un separador del programa amb aquesta intervenció de l'Ivan Condés i de tant en tant el vas passant. No? I així, si estem una mica moixos, doncs que es fugi una mica la cosa, l'alegria, no? En fi, no sé si alegria o no. Acabem de veure fa un moment imatges de molta alegria a les portes del tribunal al que ha comparegut el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. L'estaven esperant els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. Hem vist altres persones també del nucli de Junts per Catalunya, com Germà Bel, per exemple, que estaven allà a les portes esperant a Carles Puigdemont. Molt de somriure. No sé, se li veia molt content. Imagino, Ivan, que fas... Bueno, no, imagino res. Quina lectura fas de tot el que estem veient? No,
home, jo el primer que em ve al cap és aquell tuit de la setmana passada del Gonzalo Boye, que deia déjalo ya, que era un tuit clarament adreçat al jutge Llarena, no? I una mica repetir la frase que va dir Puigdemont quan va sortir de la primera retenció, no? Que és que Espanya mai perd les oportunitats de fer el ridícul. És més, o sigui, tot i que Itàlia va dir divendres que segurament ja no l'extraditaria, d'acord? I em sembla que, no sé si feia referència a Puigdemont o a Comín i Ponsatí, ell avui ha demanat l'extradició a Comín i Ponsatí. Aleshores, aquí jo crec que tenen un problema d'aquesta ceguesa, aquest objectiu militar de Carles Puigdemont, si els hi entera el judici o no. Gonzalo Boye referia a Llarena com una persona que no estava capacitada per fer aquesta funció perquè desconeixia totalment quines eren les regles judicials europees. No? Jo crec que ho està demostrant dia a dia.
Sí, Jordi.
No, jo crec que no és ceguesa, que és estratègia. És a dir, jo celebraré el que amb tota probabilitat sembla que passarà, que és que Puigdemont quedarà lliure i que aquesta euroordre, diguéssim, no s'aplicarà, i espero que passi el mateix amb Comín i Ponsatí, però jo crec que Llarena no té ceguesa. Llarena té una estratègia que el que vol és fer caure el govern progressista d'Espanya. Precisament tu ara deies, no? Espanya no deixa passar l'oportunitat de fer el ridícul. No, Espanya no fa el ridícul. Fa el ridícul Llarena i, en tot cas, l'acord judicial que li dona suport. No? El govern d'Espanya no està amb aquesta estratègia, no li agrada i no comparteix aquesta estratègia, i crec que Llarena precisament el que vol és això, no? Que s'associï això a Espanya i que, per tant, el govern progressista caigui i caigui la taula de diàleg amb Catalunya i no hi pugui haver aquests avenços que s'està intentant que hi hagi, no? Per tant, no és ceguesa, és estratègia pura i dura de la dreta, de la part judicial de la dreta espanyola.
Hi ha una part que la comparteixo, i hi ha una part del govern d'Espanya que segurament no comparteix aquesta estratègia de Llarena, però l'altra no ho sabem, perquè les informacions que han sortit els darrers dies era que hi ha policies espanyols dues setmanes abans de la primera visita del president Puigdemont a l'Alguer. Sabem fefaentment que les cúpules policials espanyoles estaven a Valladolid i a Madrid monitoritzant la detenció, i evidentment això el ministre Marlaska ho sabia, i evidentment jo haig d'entendre que Moncloa ho sabia. Per tant, que és una estratègia judicial per rematar el govern d'Espanya, sí, però que el govern, una part del govern d'Espanya, ho sabia, també.
Home, però si ho sabia Moncloa, vols dir que el president d'Espanya és contrari a les seves pròpies intencions expressades públicament?
Jo crec que s'han demanat compareixença del ministre Marlaska al Congrés de Diputats i ella dona explicacions. Però el president del govern ha de controlar i controlar el seu executiu. Dins del seu executiu hi ha un ministre de l'Interior i tota la cúpula policial de la Policia Nacional Espanyola estava monitoritzant això. Ells ho han d'explicar. Si no, perdó, si no controlava aquest moviment, o ha de dimitir ell o ha de fer dimitir el seu ministre, perquè aleshores no només té un cop d'estat per la banda judicial, sinó pel Deep State policial. I si ho controlava, té un problema amb Catalunya i té un problema amb la taula de diàleg, perquè no es pot venir aquí a presentar o fer la foto a la taula de diàleg i una setmana i mitja després estava perseguint el president Puigdemont. No?
És que, malauradament, jo crec que ho hem vist moltes vegades els darrers anys, especialment amb Podemos, no? Aquest deep state que tu deies policial i una part del braç judicial funcionant de forma totalment autònoma i al marge de les decisions del govern, fins i tot del ministre de l'Interior. Ho hem vist moltes vegades amb aquestes clavegueres de l'Estat que ha patit l'independentisme, però que també ha patit especialment Unidas Podemos i alguns partits gallecs i bascos també en alguns altres moments. Per tant, jo crec que no es pot imputar al govern d'Espanya el que està passant. Es pot imputar, doncs, potser la incapacitat de la renovació de la cúpula judicial, totes aquestes derivades paral·leles que sí que són importants. Ara, que Llarena té potestat per anar per lliure, doncs la té, i que hi ha parts dels òrgans de la policia o dels òrgans dels cossos de seguretat que poden anar per lliure, doncs també. Ho hem vist moltes vegades, jo crec que aquesta és una més, malauradament.
De totes maneres, jo vull destacar una cosa, que és aquest comportament, aquest ADN hispànic, no? És aquello de... Nosotros queremos... preferimos honra sin barcos que barcos sin honra, no? És això. Aquesta és una frase d'un almirant al segle XIX, quan estaven amb les guerres sud-americanes, que les van perdre totes, des del 1860 fins al 1898, davant un atac a Valparaíso, que els americans, amb tota la seva flota, que els anaven a, diguéssim, destrossar, els diuen, escolta, no ho feu, perquè acabarem amb vosaltres. Aleshores, la frase del Méndez Núñez, els deia aquest almirant, diu, no, nosotros bombardejarem Valparaíso perquè preferimos honra sin barcos que barcos sin honra. És aquest, no?, aquest acervo i aquest orgull de Tercios de Flandes que també han perdut les Províncies Unides. I això els va passar fins a 1898, no?, amb l'última batalla de Santiago de Cuba, que la van perdre en menys de dues hores, no? Doncs jo crec que ara ells no ho estan veient, però Puigdemont serà el seu 1898 judicial. Vull dir, la rebregada que rebran, no sabem quan, del TJUE i del Tribunal Europeu de Drets Humans, serà bestial, i això serà una esquerda institucional de l'Estat a tots els nivells. Vull dir, ja veurem com a Espanya se'n surt d'això.
Li podem preguntar a la persona que tenim al telèfon, perquè és un altre punt de vista. Avui, ja els dic ara, que avui tenim un programa molt coral a nivell d'opinions, la qual cosa ens agrada molt, realment, perquè després de les 4 de la tarda ens acompanyarà aquí als estudis el que és el president del Partit Popular a Barcelona, Manuel Reyes. Serà interessantíssim també analitzar el que ha donat de si, i ara en parlarem, al congrés que hem vist aquest cap de setmana a València. Però ara mateix, qui està a l'altre costat del fil telefònic és el portaveu adjunt dels socialistes catalans al Parlament, el senyor Raúl Moreno. Bona tarda, senyor Moreno.
Hola, bona tarda.
Escoltava vostè la intervenció de l'Ivan Condés, més que preguntar-li alguna cosa. No sé si voldria dir alguna cosa a aquest 1898 que deia Ivan Condés que pot representar Carles Puigdemont per l'Estat espanyol.
Doncs, malauradament, he escoltat alguns segons de la intervenció, final, i per tant no he escoltat la intervenció que ha fet, no? Però la part final sí que entenc una mica per on anava, no? Jo crec que hem d'esperar una mica abans de fer prediccions de com acabarà aquest afer judicial, no?, entre la justícia o els desitjos del jutge Valor Llarena i la situació judicial del senyor Puigdemont a la resta d'Europa en relació, doncs, a aquesta ordre d'extradició, etc. Jo crec que el millor que podem fer és respectar les decisions judicials i esperar una mica, doncs, que d'alguna manera es pugui posar una miqueta més clar en quina situació judicial es troba el senyor Puigdemont abans de fer prediccions.
En qualsevol cas, jo no sé si vostè, com a membre que és del Partit Socialista, troba que hi ha massa... com dir-ho, això? Que quan es parla d'Espanya es fica massa cosa dins. El divendres passat estava en aquest programa el senyor David Saldoni, el secretari d'Organització de Junts per Catalunya, i parlàvem justament de que quan un parla d'Espanya està parlant del govern espanyol, però també de la justícia espanyola. I clarament aquí sembla que estem amb una divisió de poders que després a vegades es qüestiona més que no pas una altra. Però aquí sí que semblaria evident aquesta divisió de poders, no?
És evident, de fet, ha estat sempre, és millorable, jo no dic que no, eh? Però el nostre sistema és un sistema democràtic amb divisió de poders, i per tant sempre ha estat així, no? Sí que és veritat que l'independentisme en alguns moments doncs, ha volgut assimilar que tot lo dolent és Espanya o és el govern de l'Estat, i que per tant dins aquest relat d'estar en una situació d'opressió, d'una situació en la qual el govern d'Espanya fa una lluita contra l'independentisme, jo crec que és l'independentisme el que ha volgut en alguns moments introduir dins de la paraula Espanya tot, no? Però, evidentment, aquí estem en dues situacions diferents. Una és la intenció del jutge Pablo Llarena de portar a terme doncs, una interlocutòria o de portar a terme un procediment judicial determinat, i el govern, que no pot fer res més que respectar aquesta decisió d'un jutge espanyol, no? I també, és a dir, quan es parla de justícia espanyola s'està parlant de la justícia catalana, vull dir, és que no són dues justícies diferents, i per tant és la justícia que en tot cas tenim al nostre país i és la que està funcionant. Jo crec que és millorable, com tota la vida, però és la que està funcionant en aquests moments, no?, amb els criteris del jutge Llarena.
Sobre el jutge Llarena s'ha parlat molt últimament, no? Hi havia articles en els que s'assegurava que el senyor Llarena no era conscient de realment el mal que feia a l'Estat amb la seva acció, mentre que ara, fa un instant, aquí el que es deia és que el senyor Llarena sap molt bé el que fa, i el que fa és intentar evitar que els socialistes continuïn al govern d'Espanya. Jo no sé quina sensació té vostè.
Jo el que crec, sincerament, és... No faré jo... Jutjaré el senyor Llarena, eh? Jo crec que els espanyols triïn el PSOE o el PSC com un partit de govern i que hagin guanyat les eleccions d'Espanya i de Catalunya, jo crec que va més enllà del que digui el jutge Llarena. Jo crec que és més un projecte de país, un projecte de societat, una necessitat de passar el diàleg, diguem-ne, com a punt de retrobament entre catalans i espanyols. Jo crec que la gent està molt cansada justament de fer d'aquests camins judicials del tema del dia constantment. Jo crec que el conjunt de la ciutadania, o almenys així nosaltres ho veiem, està per posar punt i final i començar a dialogar, que és l'única manera de sortir d'aquesta situació en la que ens trobem i deixar de judicialitzar la política.
I en qualsevol cas sembla que això no es mourà ni una mica, no? Ho dic perquè efectivament quan es va detenir el president Puigdemont van haver-hi veus que demanaven molt clarament la fi de la taula de diàleg, però a hores d'ara sembla que la continuïtat de la mateixa està plenament garantida. No?
Bueno, és que hi ha molts enemics del diàleg. És a dir, en tota aquesta història hi ha alguns grups, partits, que el que volen és que el diàleg no regeixi, no? Entre altres coses perquè volen continuar en aquesta posició de confrontació, que és el que fa o el que dona una certa raó al nacionalisme, no? Per tant, nosaltres no estem aquí. El que no es pot fer sempre és utilitzar la taula de diàleg com a arma llancívola entre partits polítics. Quan hi ha alguna decisió d'algun govern o d'algun partit que no agrada a l'altre, ja es posa per entremig, no?, la participació, no la taula de diàleg. Jo crec que si volem sortir, no hi ha altra alternativa que fer-la, i per tant aquí nosaltres ens hi trobaran, no ens aixecarem, diguem-ne, d'aquesta taula de diàleg per la situació judicial d'una persona determinada al conjunt d'Espanya.
Quina sensació ha tingut el que s'ha dit de Catalunya aquest cap de setmana a la convenció del Partit Popular?
Jo crec que el Partit Popular ha perdut l'oportunitat de moderar-se. Jo crec que ell el Partit Popular ha decidit assemblar-se encara més a Vox, ha agafat arguments de l'extrema dreta. És un partit que jo crec que ha deixat ja Catalunya, és a dir, per impossible. Amb els plantejaments que feia el seu líder, jo crec que ha oblidat que Catalunya existeix i que, per tant, aquí doncs, també s'ha de fer política i diguem-ne que l'ha deixat estar en benefici de treure vots a la resta d'Espanya. Jo vull, en tot cas, un partit que pensi en tot Espanya, en la seva pluralitat, i jo crec que aquí el PP ha fet una decisió que espero no sigui recolzada pel conjunt de la ciutadania.
Senyor Moreno, li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres, molt amable, moltes gràcies.
Un plaer, gràcies.
Gràcies, igualment, passi bé, bona tarda. És el portaveu adjunt del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament. Cap comentari sobre el que m'ha escoltat, Ivan, per exemple?
Sí. Home, jo li he sentit dir una cosa interessant, que és que hem d'anar cap a la desjudicialització de la política, no? Això, venint de part d'un portaveu del PSOE, jo ho celebro, però ara ells ho han d'aplicar. O sigui, i un dels principals problemes que tenim és el president Puigdemont, però no només, perquè diu no ho hem de condicionar tot a una persona. Són 3.000, són 5 persones exiliades, són 3.000 expedients judicials, per tant, desjudicialitzem-ho tot. I hi ha solucions polítiques. Això
Nosaltres ens hem de ficar al cap, i el PSOE s'ha de ficar al cap, que aquí hi ha d'haver una solució política. I això, diguéssim, aquí advoquem tots per l'amnistia, cosa que el govern del PSOE i el PSOE mitjançant la taula del Congrés de Diputats, la mesa, ja no va deixar que es discutís, però aquí hi ha d'haver, i el síndic de Greuges ja es va presentar la setmana passada un informe al Parlament en què avançava que hi havia la figura de l'índol avançat, que era que aquelles persones que havien estat, que són perseguides per un delicte que ja està indultat, han de ser indultades, per tant, hem d'anar cap aquí. Per tant, jo li agafo la paraula encantada al senyor Moreno, però que ho apliquin.
Jordi.
No, jo sobre la convenció del PP, jo crec que no només és que el PP ha comprat el relat de Vox, és que el PP ha fet una sala dels horrors en aquesta convenció, on l'estrella convidada era el Sarkozy, just el dia abans doncs de ser condemnat per corrupció. La taula estrella la formava en Vargas Llosa, que deia que la gent vota malament, i Aznar, doncs, tornant a la seva època més fosca. Per tant, jo crec que el PP és una cosa que és imbutable, no? I el tancament de la convenció amb Pablo Casado, perdoneu, fent un discurs cunyat, bueno, i impensable pel senyor que vol ser president d'Espanya, no? Jo crec que el PP s'ha convertit en una opció imbutable, però no només a Catalunya. S'ha convertit en una opció imbutable arreu de l'estat espanyol, i que, malauradament, això significarà més vots per Vox.
Estàs d'acord amb això, Ivan?
Sí, en part sí. I jo crec que ells han agafat l'estratègia, i el seu portaveu, el secretari general, Teodoro García Egea, ha marcat l'estratègia que ells no volen governar el Vox, sinó que ells volen assolir 176 diputats que els diuen la majoria absoluta. Per tant, el que despeguen en aquesta convenció és anem a la cacera del vot de Vox, no? I d'aquí tot aquest discurs. I ja veurem si el temps li dona la raó o no. Jo crec que s'equivoquen, perquè bàsicament, per ser majoria a qualsevol elecció, tu has d'anar a captar el vot centrat, el vot de centre, que et bascula una mica cap a l'esquerra, que et bascula una mica cap al dret, però que et vegi centrat.
És la història del PP, no? Sí, sempre que guanya les eleccions ho ha fet justament quan havia agafat aquestes postures més moderades.
Sí. I Casado semblava que amb aquelles declaracions que va fer dient a mi no em va agradar les imatges de l'octubre, semblava, no?, que colcava un ull una mica primer a Catalunya i després a les posicions més centrades. Veiem que no. Aleshores, bé, aquí és una... al final és un discurs, jo crec, que amb Vox de testosterona, no? A veure qui la té més llarga.
Bueno, entre l'original i la còpia, la gent acabarà triant l'original, que és l'extrema dreta original, que és Vox.
En fi, les 3:36 minuts, hem vist moltes coses en aquesta convenció del Partit Popular. El que no hem vist és l'enfrontament que s'esperava entre Isabel Díaz Ayuso i Pablo Casado. Escolta'm, deixeu-me que fem una mica de rumor i de cuore, de sálvame, de la política, per això és més aquesta altra història que no pas una anàlisi real del que està passant, però és evident que les veus que situen aquesta confrontació entre tots dos líders del PP, malgrat va ser ell la que la va posar a ella en la presidència de la Comunitat de Madrid, sembla que és una cosa que va a més, no? I la manera d'actuar de l'actual presidenta madrilenya tampoc no és que deixi d'imagino jo, d'inquietar el senyor Pablo Casado.
Bueno, és un déjà vu. És un déjà vu d'Esperanza Aguirre i Mariano Rajoy. Mm. És exactament la mateixa tensió que tenien Rajoy i Aguirre durant un grapat d'anys, en la que la lideresa madrilenya feia un pols de força constantment en el líder d'Espanya. No? Aquesta vegada jo crec que hi ha una guanyadora clara, que és Isabel Díaz Ayuso, que és qui té el suport majoritari de les bases del Partit Popular, i ella ha decidit no plantejar la batalla en aquest moment. I crec que això té una lectura que és important per la resta de la societat que no participem del PP, no? Que és que Isabel Díaz Ayuso creu que el PP no guanyarà les properes eleccions. Si ella cregués que el PP té alguna opció de guanyar les següents eleccions, hagués plantejat la batalla i hagués guanyat de carrer, perquè Pablo Casado no és un líder amb suport dins de l'organització. I no ho ha fet perquè creu que no té possibilitats de guanyar i que les úniques possibilitats passarien per una carambola molt estranya amb una aliança múltiple, mm-hmm, en la qual s'hauria d'incloure l'extrema dreta i altres forces, i que això difícilment passarà. Per tant, jo crec que el missatge que envia Díaz Ayuso és que hi haurà govern de coalició progressista com a mínim durant un mandat més.
Ivan?
Sí, i bàsicament el que és interessant és que dient o plantejant a la convenció que ara no es presentarà, que ara no presentarà batalla, el que està dient és que la presentarà al futur. Jo crec que és una manera molt intel·ligent, molt suau, incruenta, però que les espases estan alt. Però hi ha un segon element aquí. Si es fixeu en totes aquestes batalles del PP, que són recurrents, normalment qui guanya és Gènova. D'acord? Aleshores, Esperanza Aguirre no se'n va sortir. Bueno, estarem amatents a veure si Isabel Díaz Ayuso se'n surt.
Efectivament, veurem què passa. Parlem dels papers de Pandora, que imagino que teniu ganes de fer-hi referència, perquè hem al·lucinat tots una mica, no?, amb l'aparició d'aquests documents. Saben vostès que estem parlant de la filtració de més de 12 milions de documents, que hi ha hagut un parell de mitjans espanyols, entre ells El País, que s'han dedicat a analitzar aquests documents. I quina és la conclusió de tot això? Doncs que hi ha molta gent que doncs s'ha dedicat a no tenir el que podríem anomenar un comportament exemplar pel que fa a les seves finances. A Espanya, més de 600 persones. Entre els noms que avui s'han fet públic, doncs el primer que posa tothom al capdavant és el de Pep Guardiola, probablement per bé, perquè el teníem doncs situat en aquell exemple de persona que també feia campanyes de publicitat dient-li a tothom com s'havia de ser i s'havia d'actuar bé. Doncs això, el de Pep Guardiola, però no és l'únic, no? Tenim a Julio Iglesias, tenim a Miguel Bosé, altres noms com el de Tony Blair, el rei de Jordània, l'entorn de Vladimir Putin, els actuals presidents de Xile, Ecuador o la República Dominicana, Claudia Schiffer, els cantants Shakira, Elton John i Julio Iglesias. En fi, Jordi, que gairebé sembla estrany que no sortim tots, no? Perquè la relació és llarga, realment, eh?
Sí, no sortim tots perquè, afortunadament, tots som iguals. I, de fet, aquesta llista de noms representa allò que moltes vegades se li ha dit l'1%, no? Aquest 1% de la societat privilegiada, doncs, que es creu que pot estar per damunt de les lleis, que pot estar per damunt de la solidaritat obligada que tenim entre ciutadans i ciutadanes per pagar els nostres serveis públics, no? I això ens porta, a mi, a dos reflexions ràpides. La primera és que tenim un problema que es diu capitalisme. I el capitalisme especulatiu és el que permet que això succeeixi, perquè, a més, hi ha legislació que ho empara. Hi ha legislació que permet que els rics, que la gent que té molts i molts diners, pugui fer això, pugui evadir a la nostra cara, i que sapiguem avui que hi ha tots aquests evasors fiscals i no els hi puguem fer res. No? I fins i tot a Espanya, que es facin lleis d'amnistia perquè aquesta gent se'n surti encara de rosites, que diuen. No? I la segona reflexió és que darrere de les lluites de banderes no hi ha res. És a dir, avui hem trobat un espanyol molt espanyol, espanyolíssim, que feia campanya pel PP, com Julio Iglesias, i un català molt català, soci d'Òmnium, que feia els discursos al final de les manifestacions de l'11 de setembre, com Pep Guardiola, a la mateixa llista, pel mateix bufet d'advocats, al mateix fons d'aquests papers de Pandora, no? Darrere d'aquestes lluites, que al final els veïns i veïnes ens discutim al bar, els qui lideren aquestes lluites al final tenen els diners al mateix paradís fiscal, no? Ens estan prenent el pèl, mentre nosaltres ens barallem, ells van fotent negoci a les Illes Verges i a Panamà.
Sí, bé, recordeu que aquest és el segon capítol, que va haver els primers papers de Panamà, no? Bàsicament perquè va ser la fuita de tots els documents d'un bufet d'advocats de Panamà, que ara són 14 bufets, d'acord? Jo vull dir que és legal tenir diners en aquests països fiscals amb empreses offshore si tu declares en el teu país de residència. Sí. És obvi que tota aquesta gent, totes aquestes persones, no ho declaraven. És una indústria. A nivell mundial, jo llegia que això representava el 2% del PIB mundial, no? La indústria del secret, que li diuen que és molt onerosa. Jo et vull corregir, vull mostrar discrepància amb una cosa que has dit, no? Això, el problema del capitalisme, no? Jo no crec que sigui problema del capitalisme. El capitalisme té un problema, que és la corrupció. I el capitalisme té alguns altres problemes, que poden ser els oligopolis o els monopolis. Però el capitalisme, per se, el Green New Deal, que diríem ara, per mi és absolutament vàlid. Evidentment, això no és capitalisme. Això és naturalesa humana.
Tu deies, és legal tenir diners en societats offshore.
Clar, perquè tributen.
Ja, però és que partim d'aquí, és que no hauria de ser legal.
Aleshores, a partir d'aquí, és cert que aquestes esquerdes del sistema apareixen quan als Estats Units fa ja uns anys se'n cansa, i sobretot pels seus evasors que estaven a Suïssa, agafa dos executius de UBS dels Estats Units, els engarjola, i a partir d'aquí comencen a negociar, perquè ells decideixen que s'han acabat aquests països fiscals. Jo recordo que crec que la Unió Europea en tenia fa 10 o 15 anys 103 registrats i ara en té 12. Nosaltres tenim un exemple molt proper, que era Andorra. Andorra fins fa exactament 4 dies era un d'aquests paradisos fiscals, no? De fet, Guardiola tenia aquest mig milió d'euros.
Sí, sí.
Ara, per tant, aquí ja sí que hi ha una consciència, jo crec, a nivell mundial, tant d'Estats Units com de les grans potències com de la Unió Europea, de dir, nosaltres hem d'acabar amb aquests paradisos fiscals. Per tant, comencem a apretar. Jo crec que és una bona notícia, en aquest sentit, que anem reduint aquests paradisos fiscals perquè tothom hem de portar solidàriament a la societat i tothom hem de pagar impostos. Jo espero que aquest fenomen poc a poc es vagi reduint. Esperem i desitgem, no?
El problema, Ivan, és que això ho descobreixen 600 periodistes. Mm-hmm. És a dir, no ho descobreix cap estat. Mm. No ho descobreix Hisenda de cap estat. No ho descobreix ningú que estigui perseguint els evasors. Ho descobreixen 600 periodistes, per cert, gràcies al periodisme d'investigació, que en necessitem i en necessitem més, perquè s'han posat a treballar amb això, perquè hi han posat diners i s'hi han posat a treballar. Aquest és el gran problema. No hi ha ningú que estigui perseguint aquesta gran corrupció quan està desfondant les societats, no? Tots aquests milions, perquè clar, al final diem, és que en Guardiola ho va regularitzar. No. Guardiola va esperar 5 anys que prescrivís per regularitzar només el dels últims 4 anys, que era la part més ínfima dels beneficis que havia tingut. Quan cobrava 17 milions d'euros anuals a Qatar, va callar fins que van passar 5 anys i va prescriure. Per tant, home, és que a sobre els intentem posar allò bona fe, no? No, bona fe cap, creen les societats sabent el que fan, i el que fan és robar-nos a tots nosaltres.
Sí. M'agradaria la vostra opinió sobre un tema del que parlarem en 3/4 d'hora, aquí al programa. Sabeu que divendres va haver un aniversari important, no? Feien 90 anys que la dona podia votar per primera vegada, no? I el tema ens va semblar magnífic. I vam dir, anem de parlar. Però després, donant-li voltes al tema, vam dir, una cosa és la dona votant de la política i l'altra cosa és la dona política. En quin moment estem sobre aquesta qüestió? No ho dic perquè a mi personalment, i no per una qüestió d'afinitats ni en absolut, no? Amb aquesta persona, però em va semblar molt greu el que li va passar a l'Anna Grau ara fa uns dies al Parlament de Catalunya, com quan saben, el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Port de la Selva, el Roger Pinart, escrivia un tuit a les seves xarxes sobre la roba que portava la diputada Anna Grau, dient, quan no sabes si estàs en el Parlament de Catalunya o en qualsevol club de la Jonquera. Va ser un tuit molt lamentable, sincerament, que va arribar fins i tot a retuitejar la presidenta, curiosament, del Parlament de Catalunya. Avui hem fet un experiment d'aquells experiments tontos, a vegades, no?, que els fas en només un segon, que és posar a Google, i ja sabeu que poseu una paraula a Google i que Google et dona unes quantes respostes possibles, no? Ha estat molt interessant, perquè hem posat els polítics són... els polítics més... I era més influents, més intel·ligents, més interessants, més... En el cas de les polítiques, és les polítiques més guapes, les polítiques més sexis, tot anava una mica per aquesta qüestió sexual del tema, no? Ja us dic ara que tenim realment un programa d'aquells que ens ha quedat a nivell de titulars magnífics, perquè estaran avui amb nosaltres tot de dones que realment han arribat molt lluny en el món de la política. Leire Pagén, exministra de Sanitat, entre altres coses, Cristina Almeida, que he de dir de Cristina Almeida, Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern de Catalunya, i la pròpia Anna Grau, que és la protagonista d'aquesta qüestió. M'agradaria la vostra impressió sobre aquest tema de dones i política a dia d'avui. Jordi, a tu què et sembla?
Jo crec que hem avançat molt com a societat perquè les dones siguin visibles a la política, i això genera que les altres dones se senten representades i, per tant, se senten cridades a la política. Però que haguem avançat molt no vol dir que haguem arribat. No hem arribat on hem d'arribar. La llei, diguéssim, de paritat a les llistes electorals ajuda a que hi hagi més dones en les institucions, però encara no estem ni tan sols al 50%. La majoria de caps de llista continuen sent homes, i sobretot si mirem a les eleccions municipals arreu del país tenim una immensa majoria de caps de llista masculins. I sobretot, potser no, aquest cas que explicaves de l'Anna Grau em sembla gravíssim, i jo també vaig fer un tuit protestant, malgrat no comparteixo ideologia amb l'Anna, però no només és aquests casos extrems. O sigui, hi ha un menysteniment de les posicions de les dones molt subtil, que es dona sovint en tots els espais polítics. Sí, ja t'hem sentit, ara deixa'ns parlar nosaltres, no? Que passa, continua passant, i passa, malauradament, de forma transversal a organitzacions de dretes i d'esquerres, a organitzacions més conscienciades amb el feminisme i menys. Jo intento, doncs, per la meva part, de construir el meu masclisme, no? El masclisme que tots hem après de petits, però no n'estic exempt, i crec que la política tenim encara molta feina per fer en aquest sentit.
Sí, i hem de tenir en compte que la política és un dels sectors privilegiats, dins d'aquesta revolució femenina, jo crec que ara al món hi ha diferents revolucions, podem parlar de la revolució, verdad, però la revolució femenina és una de les més importants, i que es demostra fora de la política amb dos aspectes fonamentals, que és l'equitat salarial i que és la violència sexista. Per tant, aquí nosaltres ens hem d'aplicar sobretot a fora de la política, en la política evidentment, ja he dit, és un dels segments privilegiats, però amb el tema salarial no s'estan prenent mesures, i l'únic govern que Europa ha pres mesures en aquest sentit és Islàndia, que la va regular legislativament, i jo crec que aquí ens hem de posar les piles ja. Hi ha una qüestió estructural que és molt greu, que és la violència sexista, eh? Aquí ens hem de posar tots. És un problema polièdric, que no es pot fàcilment, diguéssim, abarcar ni solucionar, però crec que l'hem de... O sigui, els hem de tallar tots dos, tant el salarial com la violència.
Feia gràcia perquè trobava un matís que li van deia la política femenina, i parlo de la política feminista, i aquí hi ha un matís que jo crec que és important. En tot cas, política feminista, o femenina, si vols, però feminista, no és només posar més dones. Política feminista és fer política amb la mirada que les dones tenen de la societat, no? I això vol dir moltes altres coses. Vol dir que deixem de fer reunions a les 9 del vespre perquè són anticonciliació, i habitualment segueixen sent les dones qui carreguen amb les càrregues domèstiques i reproductives, i això exclou a les dones de les reunions. Vol dir que aquest tarannà de les dones, que és més dialogant, més de consens, més de trobar solucions, i els homes, en canvi, tenim un tarannà sovint més testosterònic, no? Doncs que apliquem aquest tarannà femení també a la forma de fer política. Per tant, política feminista vol dir moltes coses que encara hem de treballar i que encara hem d'avançar molt.
En parlarem àmpliament a partir de 4:45, aquí el Tot anirà bé. Mira, just al darrere del Jordi hi ha una tele on estem veient imatges del volcà, d'aquestes noves vies per les quals està sortint la lava. L'última hora estava dient que acaba de quedar en llibertat sense cap mesura cautelar, no, Carles Puigdemont? Aquesta és l'última hora. Perquè, efectivament, jo estava veient les imatges i el Jordi, que és molt més periodista que jo, estava, efectivament, llegint el que és l'última hora, no? Perquè són dos tipus de volcans diferents, no? És o no? És a dir, estem d'unidó la quantitat de lava que estan sortint tant d'un com de l'altre, no? I el molt de fum, també, que estan generant un i altre. En qualsevol cas, ho dic per tornar al tema del volcà, jo no sé si hi ha alguna cosa que us agradaria dir, amb la dificultat, que ja entenc, per valorar tot el que estem veient allà a La Palma, no?
No, simplement avui he pogut llegir que hi havia la voluntat ferma d'aconseguir que es reconstruïssin les cases per a les persones que l'han perdut, per mirar d'evitar, evidentment, que surtin de l'illa. Uh-huh. Simplement desitjar que no sigui una lluvia de milions, desitjar que aquest govern insular i govern estatal compleixin, perquè aquesta gent ho necessita.
És evident. Sí, és evident, Jordi.
Jo anava a dir una cosa semblant. De fet, ja s'ha aprovat una primera partida de 40 milions d'euros que el govern de l'Estat ha posat sobre la taula pel tema d'habitatge, i que ara s'ha de veure com es gestiona, el que tu deies. No, 40 milions d'euros, està molt bé que hi hagin aquests 40 milions d'euros, ara s'ha de veure com les administracions públiques amb les persones afectades es posen d'acord per fer-ho, per tirar-ho endavant.
Anem a veure de què parla la gent al carrer. Ja saben. Vinga. Que ens agrada molt aquesta secció. Avui anem al taxi, i quan anem al taxi el nostre conductor preferit és el Toni Girabal. Hola, Toni, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, senyors, què tal, com estem?
Doncs content d'escoltar-lo, com sempre. Toni Girabal és taxista d'Ecotaxi. Aquest matí el taxi ha estat molt mogut o no, Toni?
Ostres, aquest matí ha sigut molt, molt, molt mogut. De fet, quan plou, sempre és molt mogut.
I si això li afegeixes la vaga a la Renfe, no?
Bueno, és que ha sigut un dels temes que s'ha parlat al taxi avui, Ha sigut gent molt indignada. Aviam, avui al taxi hem parlat, es veu, aviam... Faig una mica d'història. Es veu que s'ha passat un WhatsApp de l'any 2012 d'un programa que vam fer les dos a la segona cadena, sobre el volcà. Deien que la illa de... que aquest volcà doncs, podria posar en erupció i que podria ser, deia, que mitja illa doncs es trenqués i formés un tsunami.
Vaja.
Es veu que això és un programa que vam fer a la 2 fa anys. No? Uh-huh. I clar, com que avui s'ha enfonsat part del volcà,
sí,
doncs hi ha hagut més d'una persona que estava com un pèl espantada per el que podia passar amb el volcà en el futur, no?
Uh-huh.
Però bueno, aquest ha sigut un tema que s'ha parlat una mica, però sobretot la vaga de Renfe.
Sobretot la vaga de Renfe, lògicament, no?
Tema rei, no? Però ja no només la vaga, que la gent està enfadada perquè no s'han... O sigui, els serveis mínims no s'han respectat. Molta gent està enfadada per la falta de vigilància a les estacions.
Ja.
Un senyor m'ha dit que, clar, que ell està tip de vigilar sempre darrere perquè se li enganxen a darrere gent que passen sense pagar.
Ja.
I quan jo em paro i no deixo passar el darrere, que al darrere em va enganxant, no hi ha ningú que allà vigili i que multi aquesta gent amb el que hagi de multar. No? I es veu que hi ha molta gent que es cola d'aquesta manera. I la gent està molt indignada per això, pel tema Renfe, en general.
Què fan, m'estic tornant jo, del Toni Giraval, perquè té la capacitat d'efectivament saber trobar altres punts de vista molt, molt quotidians, efectivament, de les persones que pugen al seu taxi. Toni, seguim parlant aviat. Moltes gràcies.
Pel quan vulgueu.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu, bona tarda. Jo no sé si us ha passat a vosaltres, Ivan, perquè es deia que coincidint amb el tema de la Renfe, el tema de la pluja, que entrar avui a Barcelona es veu que ha estat un autèntic malson per part dels conductors que avui s'hi apropaven. En fi, Ivan, que ha estat una bogeria, no?
Sí, afortunadament a mi no afecta perquè jo vaig caminant. A la feina no tinc aquests problemes, no? Però, vaja, no només tenim un problema de vaga, ja, de vaga dels maquinistes, que recordem que és per dos aspectes, que jo crec que n'hi ha un que no se'n parla. Un pel seu pla d'ocupació, perquè hi ha massa baixes, perquè no s'està reposant els maquinistes que els jubilen, i l'altre que és protesten pel traspàs de competència de la Generalitat. Mm-hmm. Per tant, el primer punt el comparteixen amb altres maquinistes de València o d'altres llocs, però el segon és que suposen un traspàs de competències que ja va començar a parlar-ne el tripartit del senyor Montilla amb l'Estat. I que recordem que hores d'ara tenim uns ferrocarrils de la Generalitat que fa 25 o 30 anys ja són gestionats, que funcionen perfectament bé, amb una alta satisfacció dels usuaris, i unes rodalies que, per manca d'inversió secular de l'Estat, funcionen malament, i que la Generalitat l'únic que demana és, escolta, passeu-nos les competències, perquè tenim experiència, ho vam fer, i ho farem millor. Ara la Generalitat l'únic que gestiona són els horaris i les tarifes. D'acord? Cosa que jo trobo absolutament ridícula, aquest mini traspàs que es va fer en el seu moment. Per tant, el que hem de fer és un traspàs sencer de rodalies i que s'acabi la manca d'inversió absoluta des de fa 20 o 30 anys a Rodalies de Catalunya.
Jo ho comparteixo. De fet, és una de les reivindicacions que nosaltres portem a la negociació dels pressupostos generals que està iniciant-se ara, pels pressupostos generals de l'Estat de 2022. Necessitem tenir les competències completes i, sobretot, necessitem tenir els recursos per exercir aquestes competències. Amb això estic d'acord. Jo crec un matís, crec que no protesten contra el traspàs de competències. Protesten perquè se'ls garanteixi en aquest traspàs les mateixes condicions laborals que tenen a dia d'avui. Llavors, hi ha un matís, no? O sigui, no és que estiguin en contra de que Catalunya exerceixi aquestes competències. Estan en contra de perdre drets que tenen adquirits en la seva empresa actual si es fa aquest
traspàs. Però és una vaga preventiva. Vull dir, no començar tan sols la negociació. Vull dir, jo entendria aquesta vaga quan tens a l'Estat i el govern negociant i ells perden algunes de les seves posicions laborals, ho entendria. Però una vaga preventiva no tenen per què fer-la i menys castigant milers de ciutadans.
Jo crec que xoquen dos drets, evidentment el dret a vaga, amb el dret a la mobilitat que tenim tots els ciutadans i ciutadanes, i s'ha d'entendre a tothom el que li afecta. A mi avui m'ha afectat molt aquesta vaga, però malgrat això entenc que la gent diu, hòstia, és que els treballadors de Renfe són uns privilegiats perquè tenen bons salaris, tenen bones condicions i encara fan vaga. Diu, no, tenen bons salaris i tenen bones condicions perquè fan vaga. Perquè quan els treballadors s'organitzen és quan aconsegueixen aquestes millors condicions. Jo crec que també aquest gest de força no hagués estat necessari si Renfe s'hagués assegut a negociar. És a dir, Renfe fins a dia d'avui no ha volgut negociar amb els treballadors i les treballadores, i per tant entenc la convocatòria d'aquesta vaga. Jo no sóc ningú per dir si la comparteixo o no la comparteixo, però entenc per què la convoquen. Ara bé, també crec que s'haurien de garantir en major mesura el dret a la mobilitat bàsica de la ciutadania, no? I, per tant, complir una miqueta més aquests serveis mínims.
Voleu dir alguna cosa sobre el tema de la seguretat que deia el Toni Giraval, que hi ha les estacions? Ho dic perquè ens queda un minut i hauria de ser una pinzellada, si voleu comentar alguna cosa.
Bàsicament, el problema de Rodalies és d'inversió. Si tu tens inversió, tindràs seguretat. Si no la tens, no. Els números són clars.
Bueno, sí, no, jo crec que la seguretat ara mateix no és el principal problema que tenim en el transport públic de Catalunya, ni de bon tros, però respecto que, evidentment, qui té un problema, doncs se'l sent seu, no? I el respecto plenament.
Doncs, senyors, ha estat un plaer. Ara anem a les notícies de les 4 de la tarda. Quan tornem de les notícies, ens acompanyarà el president del Partit Popular a Barcelona, el senyor Manuel Reyes, que ha estat a la convenció del Partit Popular a València aquest cap de setmana. Voleu que li faci alguna pregunta per vostra o no? No, si home, no voleu, no, eh? Jo en tinc moltes de preguntes, vull dir.
A veure,
no
a veure...
Cal, però per si us fa il·lusió, un disco dedicado.
A veure si abona aquest gir a la dreta extrema del seu cap de files d'aquest cap de setmana.
Molt bé.
Si se sumaria, igual que fan a Alemanya, si se sumaria com la dreta europea, se sumaria un cordó sanitari a l'extrema dreta, que aconsegueixi desfer l'extrema dreta com ha passat a Alemanya. Després de 4 anys de cordó sanitari, l'extrema dreta pràcticament ha sigut residual. Aquí ens fa falta que el PP s'hi sumi.
Molt bé, veurem què és el que diu de totes les dues qüestions que en realitat van a parar al mateix lloc. Com tot, ve a parar aquí a Ràdio Estel, que per això ens agrada donar totes informacions i totes les opinions, quantes més millors. Jordi Manils, Ivan Condés, un plaer sempre i un luxe. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 4, ara tornem.